l'organització de l'assistència psiquiàtrica era una responsabilitat social si tenim en compte que el malalt en molts casos és una emergència de condicionaments socials. No és incongruent, doncs, presentar-li a debat felicitat i salut mental. Perquè tot i que la malaltia mental és sens dubte molt allunyada de la felicitat, doctor Torrey i el doctor Torres han aconseguit a la nostra província senzillament més benestar per molts malalts i avui aquests malalts ens miren amb un esguard més feliç. La transformació de l'hospital psiquiàtric i les alternatives d'assistència recolzades per la Diputació de Girona a través de l'IES no és cap secret per ningú que hi ha darrere Salvador Carreras com a president de la Diputació, Joan Arrou diputat, que han facilitat, han recolzat els nous models d'assistència i que presenten, sens dubte, avui a la persona sofrent un aspecte molt més feliç. I, de part d'ells, jo crec que la intenció humanitària i la sensibilitat ètica és ben provada. I ara permeteu-me breument unes paraules per a concluir l'encàrrec que m'han fet d'introduir el tema de felicitat i salut mental dins una visió molt breu i general d'aquests conceptes. L'esperança de viure feliços va impulsar des d'antic els filòsofs a consagrar-se a l'estudi i recerca d'una millor manera de viure. I ben aviat, la noció de felicitat va jugar com a tema decisiu en la història del desenvolupament moral, sobretot de les morals antigues, com caracteritza en les eudemonistes. I gran part de les doctrines filosòfiques han estat configurades durant llarg temps amb la manera d'enfocar, amb la manera d'aconseguir la felicitat ja mitjançant el plaer, ja mitjançant la raó. Els que senten de vostès afició a la filosofia coneixen ben bé, han llegit molt sobre aquesta matèria. I cadascú de nosaltres basta una breu introspecció per tenir un coneixement del que és la felicitat o la infelicitat. Però el que és més difícil és poder-ho dir, explicar i poder dir com s'aconsegueix. L'home ha nascut per fer i ser feliç i no obstant, això que sembla tan senzill, sembla que tot vagi en contra per aconseguir aquest destí. Els homes avui creuen poc amb la felicitat. Dubten de la seva existència i inclús pensen que només estiguin a la ment en la imaginació dels filòsofs. Si avui pregunteu o us pregunten algun jove què ha de fer per ser feliç, els que recordem abans que la joventut era il·lusionada, avui no sabem pas què contestar. Què els hi podem dir? Que amb el treball trobaran la felicitat, que se realitzin la seva professió, si potser estan a l'atur. Que el camí de la felicitat és la recerca, l'entrega de plaer a la ciència, si potser no poden entrar a la universitat. Que es designin, que no han de desitjar res, que la tranquil·litat és l'ànim tranquil, no turbat per cap desig ni cap temença i els farà feliç. Potser passaran de tot. La joventut, afortunadament, són els nens els que avui s'entreguen en el plaer i que confonen el plaer amb la felicitat. Els joves, avui, a pesar que hi ha gran frustració, la frustració és una porta oberta a l'agressivitat, a pesar que alguns aparten, com dèiem, passant potser en els mals que els poden sobrevindre el dia de demà, la major part, la joventut, és sana i jo crec que creix en un clima de llibertat que poques generacions han tingut i disfruta accés a la cultura com poques generacions també han tingut i es poden desenvolupar vers un esdevenidor malgrat que algunes vegades es deprimeixin. Jo sincerament aposto per aquesta joventut, els he conegut de prop en els meus anys de docència i penso que mereixen poder desenvolupar totes les seves qualitats intel·lectuals i humanes i realitzar-se plenament com es mereixen. Tot i el que no podem oferir felicitat, la tendència a buscar la felicitat està en el fons de tots els esforços de la humanitat. Inclús aquells individus que diuen que passen i que l'important és sublimar la felicitat amb els sofriments voluntàriament acceptats, d'una manera catatímica també la busquen. El destí de l'home és el destí de buscar la felicitat. No la felicitat desconsiderada, la felicitat pròpia, sinó la felicitat envers els altres, la felicitat desenvolupada amb les qualitats humanes i amb els sentiments altruistes. En l'actualitat, ens trobem en un ambient molt favorable. Les institucions que es caracteritzen, i dic institucions, jo incloc també les institucions, les condicions de la col·lectivitat en què vivim, poden generar indubtablement més gran felicitat i major nombre de persones poden gaudir-ne. Però és necessari continuar afavorint l'obertura del país a espais de llibertat, fomentar el respecte a la persona i a la individualitat, descentralitzar el poder, de tot tipus de poder, i fugir del colossalisme i endeviar-nos per mides més petites, més humanes. L'home, per poder ser feliç, abans ha de ser autènticament lliure. Abans ha de poder disfrutar de l'alegria de viure i ha de tenir una conducta adequada, jo diria, al món físic i al món natural. És important reconèixer que sols l'home lliure pot ser feliç i pot fer-ho bé. Els filòsofs antics es percataren ben aviat aquestes relacions de la felicitat i la bondat, però ho discutien de maneres molt diverses. De manera general, deien que la felicitat era de ser considerada com el guardó, com el premi del resultat d'una bona acció, d'un home bo, i extrapolar aquest home bo tenia la felicitat eterna. El meu convenciment, almenys a mi l'atrau més, l'explicació contrària, que no és pròpia, que potser té de Bernard Russell, que presenta la felicitat com un premi no de l'home bo, sinó del treball aconseguit dia a dia. Ell no presenta la felicitat com un premi, ni tampoc com una conseqüència real de la bondat. Encara que la felicitat i bondat van molt juntes, el que sí és veritat, que només l'home lliure i feliç pot ser bo. I això és molt important. I això es referma, aquesta afirmació que dic es referma, perquè realment bo no pot ser el que té agressivitat destructora. I només el que és lliure, el que té l'angoixa de reprimir cap impuls, pot ser realment bo. Això que és una claretat extraordinària, no sols és vàlid per l'individu, sinó també és vàlid per la societat, i va lligat, molt lligat, amb tota mena de repressió. És ben entenedor que tota transformació social ha de fer-se sense repressió, i és obvi que la història de la transformació de l'assistència psiquiàtrica del món mental en el curs de la història durant anys ha estat lligada a una actitud sinó repressiva com menys prohibidora, font d'infelicitat. Per això felicitat i salut mental, que és la pedra de toc de les jornades d'avui, té una significació com a funció llibertadora que s'han imposat els psiquiatres de l'Hospital de Salt. Més que una actitud filosòfica genuïna, jo diria que felicitat i salut mental, avui i aquí, és expressió d'una voluntat envers el pròxim sofrent, una felicitat que volem portar als malalts mentals i que segur que fa més planera la seva cura, sigui quin sigui el mètode terapèutic que se li apliqui. En el si de la societat occidental prevaleix avui el disgust i l'escepticisme. El progrés material i la riquesa universal eren promeses de felicitat que no ens convencen, perquè la persona humana té altres necessitats, té les necessitats intel·lectives, té les necessitats més importants, que és la pròpia identitat personal, i els homes no volen ser comparses de la ficció col·lectiva, no volen ser un número, no volen ser un multistrat, no volen ser un número d'una estadística, sinó que volen ser persones amb un jo essencial, interior, individual i únic. I aquesta també crisi d'identitat és la que jo crec que hem guanyat amb la nova forma d'assistència psiquiàtrica a les nostres comarques. Avui el malalt no estarà tractat en grans edificis, no estarà tractat en pulsalismes hospitalaris que per si sols despersonalitzen el malalt, sinó que estarà tractat a prop de casa com una persona, com dèiem, individual i reconeguent la seva pròpia identitat. I per acabar, permeteu-me que us digui només breument el que jo penso que ha de ser per esperonar la marxa a un món més feliç. És necessari que els educadors, els mestres, acompleixin la seva tasca diària, ja a l'escola, que és on es moldegen els comportaments que han de fer possible la felicitat individual i col·lectiva. L'escola ha de ser naturalment una obra de la vida, s'ha de rehabilitar el plaer de l'escola i de la vida, doncs així és el nen, podrà encarrilar-se d'aquella manera de viure, autònoma, solidària i joiosa, que és la salut, com es definia en el progrés de metges i biòlegs de llengua catalana. Moltes gràcies.
Un dels objectius que la comissió del 100 anys de l'Hospital Psiquiàtric de Salt es va marcar va ser generar un debat entorn del que són els trastorns i les malalties mentals i del que té que ser el model d'hospital psiquiàtric. Es parla de la importància de la prevenció en salut mental infantil, es parla també de la importància de la salut mental amb les persones grans, etc. Inclús, alguns dels professionals que treballen a l'hospital psiquiàtric, a vegades amb un cert caire irònic, quan anem a visitar, diem, anem a repartir salut mental, que té les comarques com el que reparteix. Llavors, cal, com deia el doctor Caselles, pensar primer si les definicions que s'han donat sobre salut són adequades. També a nivell de la societat s'escolta moltes vegades la paraula felicitat. Es parla de recerca de la felicitat, es fan inclús enquestes en revistes sobre si en aquest moment el país és feliç o no és feliç. D'alguna forma cal plantejar-se què hi ha de desig, d'utopia, de fantasia al darrere d'aquesta paraula. Cal plantejar-se també si en aquesta societat o qualsevol altra societat el normal és ser feliç o ser feliç és un símptoma d'anormalitat. Cal també plantejar si la paraula felicitat és una paraula buida, enganyosa, que es manipula perquè la gent, malgrat les seves frustracions, tiri cap endavant. Cal plantejar també si la felicitat és una imatge del que no tenim. En què consisteix la felicitat? És un sentiment excessivament subjectiu. Per això, d'alguna forma s'ha invitat avui a una sèrie de conferenciants que tenen vostès el currículum de la majoria d'ells amb la carpeta que s'ha donat a la secretaria, que esperem que puguin aclarir alguna d'aquestes preguntes o que en puguin generar algunes altres.